Tiramilles.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia, viatgers. Benvinguts al Tiramilles, versió de diumenge, com totes les setmanes, en el control del so, Cito Ramírez i també Marc Pairés, en aquest programa especial d'avui diumenge. Producció, Rosa Hernández. I us parla, com cada cap de setmana, Carme Ayala. Avui tenim previst dedicar el programa a Normandia. Hem viatjat fins a aquesta regió de França a pocs dies de la commemoració del desembarc de les tropes aliades durant la Segona Guerra Mundial.
En fin, señores, ya hemos pospuesto el ataque otra vez. O nos lanzamos el día 6, en las actuales condiciones, o volvemos a aplazarlo en espera de que mejoren francamente. ¿Usted qué opina, Monty?
Yo digo que sí, adelante. Debo recordarles a todos que el convoy americano para las playas Omaha y Utah tiene muy lejos su objetivo. Sería preciso darles órdenes antes de media hora si queremos atacar el 6 de madrugada. La próxima fecha para las mareas favorables será en julio.
Señores, un aplazamiento así sería amargo para todos. Tengo la absoluta certeza de que debemos dar la orden. No me gusta, pero así es. Señores, no podemos hacer más que una sola cosa: atacar.
I sí, el desembarc es va fer el dia 6 de juny de 1944, l'operació Overlord. Aquest era el nom clau que les tropes aliades van donar a aquesta operació militar, en la que van morir milers de soldats. De fet, la batalla de Normandia no només va ser aquest desembarc, va durar 3 mesos més, i van morir molts més soldats de les tropes aliades. Soldats que van morir fins que no es va arribar a alliberar els territoris de l'Europa occidental ocupats per l'Alemanya nazi. Avui, a Normandia, trobem cementiris, memorials, museus que recorden aquell dia D, un fet històric que porta fins a la regió milers de visitants. Però la regió té molt més, tant a nivell paisatgístic com patrimonial. Abans d'arribar a Normandia, ens posicionem a París, en Vueling, companyia aèria que té més de 60 vols setmanals per arribar a la capital francesa. Començarem per Fécamp, municipi de l'Alta Normandia. Allà iniciàvem la nostra ruta. El port d'aquest municipi va ser un dels més importants en la pesca del bacallà. Els pescadors de l'època anaven fins a aigües de Terranova per fer les seves captures. La primera sorpresa de Fécamp és la seva platja. Una platja llarga, amb l'aigua de mar, del mar de color, entre verdós i gris. La boira justa per impregnar el paisatge de cert misteri. Paisatge idoni pels aficionats a la fotografia. Ens va rebre a Fécamp el director de l'oficina de turisme, Christophe Cousseau, i Claude Rottier, guia, que va compartir una estona amb nosaltres i ens parlava de la història de Fécamp.
Bueno, hay que dar una vuelta adentro del puerto y además tenemos una visita interesante sobre los blockhouses que los alemanes han hecho construir durante la ocupación de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos adentro del acantilado una cueva hecha a mano y es muy interesante visitarla todavía. Entonces hay una, se llama el circuit 3945. Eso es interesante. Muy.
A nivel patrimonio religioso,
hay una abadía famosa y nuestra iglesia abacial está reconocida como un ejemplo del primer estilo gótico, del final del romano, del principio del gótico.
El Museu de les Peixeries és una de les instal·lacions que cal veure a FECAM. Va obrir les seves portes l'any 2017. Té més de 5.000 metres quadrats i acull 5 temàtiques diferents: la vida marina, la història, les belles arts, l'etnografia i una sala molt especial dedicada a la infermeria i al cuidat dels nens. De fet, va ser a FECAM on va néixer la pediatria moderna, gràcies al doctor León Dufó, qui va fundar la reconeguda Societat de la Gota de Llet, que subministrava llet, roba i aliments i recomanacions per tenir cura dels seus fills a les dones pobres del segle XIX. En aquesta planta podem descobrir una gran col·lecció de biberons de totes les èpoques. A l'edifici s'ha afegit una impressionant terrassa de vidre amb vistes de 360 graus que ens permeten tenir una gran panoràmica de la ciutat. L'abadia, el Palau Benedictín, els campanars de les esglésies de FECAM. I justament parlant del licor benedictín, us hem de recomanar doncs una visita a aquest palau. El licor està molt lligat, de fet, a la ciutat des de fa molts segles. Va ser un monjo venecià de l'abadia de FECAM, Bernardo Vincelli, qui va descobrir un elixir a base d'espècies i plantes obtingudes d'arreu del món. Es va convertir en la beguda oficial de la cort del rei Francesc I. Els benedictins la van elaborar fins a finals del segle XVIII i la fórmula es va perdre durant la Revolució Francesa, però afortunadament la va recuperar Alejandro el Gran, que el 1863 doncs, li va posar el nom a aquesta fórmula de benedictín en honor al monjo que va descobrir-lo. Al palau podem apropar-nos a aquest licor. La veritat és que és un palau que té una arquitectura eclèptica, una arquitectura molt sorprenent. Una destil·leria, un museu d'art sacre, unes amb peces relacionades amb l'abadia dels monjos benedictins i també diferents col·leccions. S'ha de dir que a la destil·leria podem veure totes les herbes que formen aquest licor, un licor del qual s'exporta el 90% de la seva producció. Notre vieille terre est une étoile. La segona parada del recorregut del Tiramilles per Normandia la van fer a l'Abre, una ciutat situada a la dreta de l'estuari del Sena. La ciutat va ser destruïda durant la Segona Guerra Mundial i aixecada de nou entre 1945 i 1964. L'encarregat de la reconstrucció va ser l'arquitecte August Perret, qui va fer edificis de formigó molt similars entre ells, que ocupen una superfície de 133 hectàrees. El que avui és el centre de la ciutat té com a singularitat justament la semblança entre totes les construccions. Una semblança que podeu veure perfectament si accediu a la torre que hi ha a l'Ajuntament. Hi ha una torre que es permet l'accés i des d'allà veureu tota la part reconstruïda per Perret. També en aquest espai reconstruït per Perret trobem l'església de Sant Josep, una església amb una excepcional torre linterna octogonal de 110 metres d'altura. De les vidrieres de l'església es va encarregar Margarit Oré, vidres amb més de 50 matisos de verds, vermells, violetes, grocs, taronges i blancs donen un ambient diferent segons l'hora del dia. L'església de Sant Josep s'ha convertit en un dels símbols de la ciutat. Si ens dirigim cap a l'oficina de turisme, podem fer la reserva per veure un dels apartaments dissenyats per Perret. El conserven amb mobles de l'època i sorprèn per la seva practicitat. L'Abre és un exemple excepcional de l'arquitectura de l'urbanisme posterior a la guerra i això li ha valgut entrar a formar part de la llista de Patrimoni Mundial de la Humanitat, una denominació que ha fet reconciliar els habitants amb la seva ciutat. A l'Abre també podem veure un edifici dissenyat per Niemeyer. Va ser inaugurat oficialment l'any 1982 i va ser renovat el 2014. Des del 2015 s'ha convertit en la biblioteca de la ciutat i també acull un auditori. Està situat enmig dels edificis rectes de Perret i per això sorprèn, precisament per les seves curvatures. Podríem trobar una semblança amb un cràter, tot i que, de fet, els habitants de l'Abre l'han batejat col·loquialment com el Llagur. L'Abre té el segon port francès pel que fa a mercaderies, la ciutat també rep creuers, i és just en el port on ens vam trobar amb Sílvia Legren, guia de l'Abre. Va ser a les portes del MUMA, Museu d'Art Modern André Malraux. Un edifici amb grans vidrieres que permeten mantenir un bon contacte amb el mar. En el seu interior, una bona col·lecció d'obres impressionistes. De fet, és el segon museu després de l'Orsay de París en quant a col·leccions impressionistes. El museu es va inaugurar el 1961, el va inaugurar Malraux, precisament, novel·lista, aventurer i polític francès. Malraux estava estretament lligat a la cultura i és molt reconegut per les seves col·leccions dels segles XIX i XX. En el MUMA trobem obres de Monet, Dubuffet, Dufy, Renoir, Pissarro, Degas, entre molts d'altres. De ben segur que l'arbre serà una de les grans sorpreses del vostre viatge a Normandia. Un casino centenari, una col·lecció de cases d'estiueig construïdes davant del mar entre 1860 i 1880. Una important tradició balneària, una peixateria emblemàtica i una llarga platja de sorra fina per on passejaven les grans dames de la Belle Époque. Són alguns dels atractius de Trouville-sur-Mer, població que freqüenten els parisins quan volen buscar platja. Trouville-sur-Mer es troba en el departament de Calvados. La pesca va ser històricament el seu motor econòmic fins que alguns artistes van triar aquest municipi com a lloc per viure. Charles Mauson, Poller, Proust, Dumas van ser alguns dels artistes que van entendre que era un lloc tranquil. Potser no preveien el que passaria després. Però el segle XIX comencen els banys de mar. La ciutat balneària comença a fer-se coneguda fins a convertir-se en una important destinació turística. No deixeu de visitar el seu mercat del peix, parades on podem triar el peix que volem, que acaba d'arribar del mar, i ens el cuinen i ens el porten a la taula immediatament. Tot això amb un recorregut que no arriba als 5 metres. Després ja ens explicareu la vostra experiència. Vam tenir també l'oportunitat de conversar amb Elena Martínez, qui ens donava detalls dels inicis turístics de Trouville-sur-Mer.
A partir del hecho de que Trouville-sur-Mer fue descubierta por artistas, el primero que la descubrió fue un pintor de origen parisino, Charles Mauson, en 1827, y a partir de ahí, agrandando su círculo entre sus amigos, comenzaron a interesarse en esta pequeña ciudad de pescadores en esa época.
Una pequeña ciudad de pescadores que a partir de ese resurgimiento con respecto al arte y como convertirse un poco en lo que podríamos decir el punto de encuentro de determinados artistas internacionales, pues fue adquiriendo título y categoría de ciudad turística, de ciudad en la que venía muchísima gente de París, bueno, de hecho sigue viniendo muchísima gente de París, y en la que se construyeron edificios interesantísimos.
Sí, efectivamente, el patrimonio arquitectural con que cuenta Trouville-sur-Mer tiene su origen en el siglo XIX, fundamentalmente en la época del Segundo Imperio, donde se construyeron villas fastuosas con fachadas dando al mar. Era un lugar de encuentro en esa época en que estaban de moda los baños de mar. Se venía en un principio como eran viajes terapéuticos y luego se fue aliando este deseo de curarse tomando baños de mar o de beber agua de mar con actividades lúdicas, fiestas y con actividades de representación social para las clases aristocráticas y burguesas de la época. Después del 36 se democratiza y aunque vivió periodos oscuros, como fue durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se habían amurado prácticamente todas estas fachadas dando al mar y las playas estaban cubiertas de estacas metálicas y partes se construyó también parte del Muro del Atlántico. Una vez finalizada la guerra, la ciudad volvió a tomarse con sus propias fuerzas y comenzó la reconstrucción y volvió a tener ese atractivo que había tenido en otro momento. Y actualmente es uno de los lugares más concurridos de la costa Florida, de la Côte Florida.
Cuando pensamos en esta parte de Normandía, evidentemente pensamos en una visita turística, pues como mínimo de, para recorrer toda Normandía, como mínimo, pues no sé, de 4 o 5 días, porque es necesario detenerse y es necesario pasar alguna noche en estas poblaciones y descubrirlas. A nivel de alojamiento encontramos todo tipo de alojamiento. Desde un hotel de 5 estrellas que tiene centro de talasoterapia y restaurante con estrella Michelin, hasta hoteles de precios mucho más económicos y más accesibles. Encontramos también todo tipo de restauración, todo tipo de oferta complementaria para hacer turismo.
Sí, en ese sentido, Trouville-sur-Mer tiene una capacidad hotelera, como lo ha señalado, importante. Puede, imagina que su población se multiplica por 3 cada fin de semana y se multiplica por 10 durante los meses de verano y cuenta ¿cómo podemos decir? Plazas de apoyo, incluso en los pequeños pueblitos no muy lejos, o en alquileres de viviendas, de departamentos. Y las actividades son, aparte de las actividades típicas del ocio, que dependen de cada uno de nosotros, hay muchas actividades culturales, con descubrimientos de la fauna, de la flora, visitas que son un poco más especiales.
Elena, muchísimas gracias por toda esta información sobre Trouville-sur-Mer. Gracias.
Bien, encantada, ¿eh? Y te esperamos, ¿eh?
Com us dèiem, Trouville-sur-Mer es troba en el departament de Calvados i Calvados és també el nom d'un licor fet de poma de la zona que té denominació d'origen. De fet, és un dels productes més famosos de Normandia. Diuen que és molt més que una beguda, que forma part del patrimoni cultural i culinari de França. Uns 200 productors elaboren en el departament de Calvados aquest aiguardent. Amb l'objectiu de posicionar el producte, però també la regió i la seva història, s'ha creat un espai anomenat Calvados Experience, una combinació d'efectes visuals, auditius i aromàtics que fan que la visita sigui una experiència que ens aproxima a la història de la regió i, sobretot, està clar, l'elaboració del producte. El recorregut dura aproximadament 1 hora i 15 minuts i comença amb la introducció de l'elaboració i el tipus de poma que s'utilitza per fer aquest aiguardent. Després descobrim la història i la visita acaba, doncs, com havia d'acabar en aquest cas, en un bar degustació on els visitants poden fer un tast sobre els diferents calvados. Thomas Provost ens va acompanyar per les instal·lacions del Calvados Experience i això és el que ens explicava.
Tenemos la suerte de tener, de proponer un producto rico y típico de nuestra región. Y así el sitio es dedicado a este producto, al Calvados, y quiero hacerlo conocer a través del mundo y con la población normal, que no todos conozco el Calvados, pero con todo el mundo, con los alemanes, con los cineses, con los españoles, claro.
Bueno, hemos visto desde la historia de la región hasta el proceso de elaboración, todo acompañado por magníficos audiovisuales, y hemos descubierto un poco cómo se elabora. Pero a mí me gustaría que tú contases un poco cómo es esa elaboración. Manzana, producto básico y absoluto, diferentes tipos de manzana y la unión de algunas de estas manzanas, la dulce y la ácida, imprescindibles.
Sí, el sitio explica la, la producción del, de, del Calvados a través de numerosas áreas y con cada importante etapas de la producción. La primera etapa es la manzana, es los árboles y la, la recolta de manzana. Después de eso tenemos que la manzana viera y da el, la, la agua de vida la, para que podamos distilar esta, esta agua de vida. Y después de la distilación tenemos numerosas aguas de vida y podemos asamblarles, asamblarles y construir y hacer lo, el calvados.
Importante para la elaboración del calvados también las barricas en donde envejece.
Sí, claro que sí. Y sobre todo la madura que está utilizado para, la, para las barricas. Porque diferente tipo de madura puede dar diferentes tipos de agua de boda y diferentes sabores.
El resultado final, diferentes productos, muy diferentes entre ellos también, como se produce con el vino, a partir de, del año en el que se han elaborado, pues por las características de la manzana, la meteorología y muchísimas cosas más. Pero en cualquier caso, hay calvados de diferentes años, es decir, hablamos de calvados muy jóvenes, pero también de calvados envejecidos.
Sí, claro que sí. Tenemos diferentes años, tipos de calvados, años de calvados, porque el calvados es un asamblare de numerosas años de recoltas. Y, por ejemplo, con el BSOP, que ha disfrutado la degustación, podemos tener una agua de vida de 4 años en el asamblare, pero después de 6, 7 o 8 años. Y tenemos en nuestra botica y con lo, los otros productores calvados que tienen más de 35 años. So, así le, hay una gran diferencia en los tipos de calvados. Y los calvados los más jóvenes están para, por ejemplo, los cócteles, porque el sabor de la manzana es realmente grande. Y los más viejos tenemos un equilibrio con la, la manzana y la madura.
Más de 200 productores, productores de diferentes tamaños empresariales. Encontramos grandes empresas de elaboración de calvados y después artesanos pequeños que también se dedican a elaborar este producto. En cualquier caso, la explicación que se ofrece en el Calvados Experience es una explicación que lo que pretende es vender marca, no vender producto concreto.
Sí, la, la ambición de Calvados Experience es de hablar de calvados de manera general y los diferentes productores producen productos muy diferentes y con técnicas especiales, con sabores especiales. So, cada productor tiene su marca de fábrica, si puede decir, y la ambición está que la, los visitores pueden lograr en la botica y en el sitio diferentes sabores. Es la ambición.
Tomás, muchísimas gracias por atendernos, por permitirnos entrar en contacto con el Calvados a través de esta, de este espacio en el que nos queda todos muy claro pues una parte de la historia de Normandía y también, por supuesto, cómo se elabora este producto. Gracias.
Muchas gracias. Sí, discúlpame por el español.
De moment no deixem el departament de Calvados. La pròxima parada la fem a Bellux, una ciutat que es troba a la riba del riu Or, a pocs quilòmetres del Canal de la Manxa i a l'oest de la capital del departament, Caen. Ciutat que, de la que us parlarem en uns minuts i ciutat que és imprescindible a l'hora de visitar Normandia. Donada la importància que en el segle IV va tenir la zona de Bellux, es va convertir en bisbat i aquest fet doncs, és el que d'alguna manera va provocar que tingui una catedral absolutament impressionant. En el segle IX els vikings ataquen la ciutat, liderats per Rollon, i després vindria l'ocupació d'Enric I d'Anglaterra, la Guerra dels Cent Anys, la Guerra de la Religió de França, la Revolució Francesa, i després de la desaparició de la diòcesi de Bayeux, entra a formar part ja del departament de Calvados. Durant la Segona Guerra Mundial, el 1940, és ocupada pels nazis fins que el 7 de juny del 44 les tropes britàniques la van convertir en la primera ciutat francesa alliberada durant la batalla de Normandia. Afortunadament, no va patir grans destruccions com altres ciutats pròximes. A Bayeux podem trobar el cementiri dels anglesos, la seva magnífica catedral d'estil romànic gòtic, construïda pel bisbe Norman O'Don. I la va construir l'any 1077 i s'ha de tenir en compte d'aquesta església la seva gran torre, que és d'origen flamíger. A part de la catedral, que és visita obligada, doncs el Museu de la Tapisserie de Bayeux també es mereix una visita. Allà es conserva un dels tresors de França, un tapís brodat del segle XI que té 70 metres de llargada per 50 centímetres d'alçada. Un tapís que commemora la batalla de Hastings. Aquesta obra d'art ha estat reconeguda per la UNESCO com a memòria del món. El Museu de la Tapisserie rep anualment més de 400.000 visitants que gaudeixen de la bona conservació d'aquesta important obra d'art. Des de Bayeux van visitar les platges del desembarc Gold Beach, on van desembarcar els britànics, i Omaha Beach, on ho van fer les tropes americanes. Des de la part alta dels penya-segats es divisa una part del port artificial i de les passarel·les per on baixaven les tropes aliades al material pesat. Les banderes dels països participants en el desembarc coneixen a tocar de la sorra, i una escultura metàl·lica recorda a Omaha Beach els soldats que van deixar la seva vida intentant arribar a la costa. 1.200 avions, 5.000 vaixells, 160.000 soldats. Abans del desembarc a les platges, diverses divisions de paracaigudistes es van llançar a Carentan, prop de Caen. El propòsit era assegurar els ponts sobre el riu Orne. Els americans se'ls havien assignat les platges d'Utah i Omaha. Els britànics, Sword i Wold. Els canadencs van desembarcar a la platja de Juno. Marc Cholet ens va donar detalls sobre aquells moments de la Segona Guerra Mundial.
Era muy importante liberar Francia, Normandía y Francia, porque los alemanes habían ocupado todo el país y el pueblo sufrió mucho de esta ocupación y entonces los oficiales aliados se reunieron muchas veces para encontrar una solución juntos y para saber dónde podían desembarcar. Se eligió Normandía por muchas cosas, por muchos elementos. Primero, porque tenemos playas de arena fina, lo que no es el caso, por ejemplo, en Alta Normandía o en otras partes de Francia. Y también porque Normandía no está muy muy cerquita de Inglaterra, donde se preparó el desembarco y donde estaban basados los soldados aliados. Y también porque esta parte de Francia, del norte de Francia, no estaba muy defendida por los alemanes.
Arriba el desembarc de les tropes.
El 6 de junio del 44, un martes.
Pero las batallas hasta la liberación duraron mucho más.
Sí, sí. Se puede decir que la batalla de Normandía se acabó el 12 de septiembre del 44 con la liberación de la ciudad de Le Havre. Pero no hubo realmente combate a principios de septiembre. La se puede decir que el final de esta batalla fue el cierre de la bolsa de Chambois-Falaise, ¿eh? Donde muchos alemanes fueron prisioneros, hechos prisioneros, y murieron, ¿eh?
Las fuerzas aliadas tuvieron muchísimas pérdidas, murieron muchísimos soldados, y eso ha provocado pues que haya el cementerio de los ingleses, el cementerio de los americanos, quizá el más conocido por la gran cantidad de tumbas que encontramos. Esto, con el paso del tiempo, y aunque parezca cruel, incluso se ha convertido en uno de los atractivos turísticos de la Normandía.
Sí, sí, es el sitio más, más visitado de los... de los lugares de memoria en Normandía, ¿eh? Sobre todo para los americanos que vienen bueno, en gran cantidad, sobre todo a principios de junio cada año, ¿eh?
A Colleville-sur-Mer trobem el cementiri americà i el memorial que ret homenatge als soldats morts durant la Segona Guerra. Més de 9.000 cossos descansen sota la gespa, estan identificats amb creus de marbre blanc de l'Assa, amb inscripcions que desvellen el càrrec i la divisió on feien el seu servei. Impressiona veure totes les creus alineades en un terreny de 70 hectàrees cedits per França als Estats Units, que de fet és el país que custodia aquest cementiri. Totes les creus miren al nord, en direcció als Estats Units, excepte una, la del soldat Quentin Roosevelt, mort durant la Primera Guerra Mundial, que va ser portat a Normandia perquè descansés al costat del seu germà Theodore Roosevelt al cementiri. El cementiri dels americans es va inaugurar l'any 1956. Caen és la capital del departament de Calvados, a la regió septentrional de Normandia. En el centre de la ciutat es troba el castell, fortalesa construïda per Guillem el Conqueridor al voltant de l'any 1060. I a banda i banda, dues espectaculars abadies romàniques, la dels homes i la de les dones, construïdes en la mateixa època. Morgan Prevost ens parla de la història de Caen.
Ciudad de Caen tiene una historia de más de 1000 años de edad. Empezó en la media edad con el Guillermo el conquistador que construía la ciudad con monumentos famosos como el castillo, las abadías de los hombres y de las mujeres también, que fue construida por su mujer, y un patrimonio muy importante en el casco antiguo, con casas particulares, calles antiguas y muchas cosas que ver en el casco antiguo.
La Segunda Guerra Mundial tuvo una incidencia muy importante sobre el patrimonio de la ciudad y sobre, de hecho, sobre todo el centro. El criterio fue reconstruir imitando o con la intención de que mantuviese su fisonomía.
Sí, con una piedra famosa en Caen, que se llama la piedra de Caen, con una color especial entre el blanco y amarillo, y fue utilizado para reconstruir las abadías, las iglesias, las casas del casco antiguo. Es un casco antiguo muy bonito, con una uniformidad y una diversidad también.
Si yo te preguntase cuáles son los puntos imprescindibles de la ciudad, esos monumentos que no podemos dejar de visitar.
Sí, los tres famosos, el castillo, la abadía de los hombres, de las mujeres, y también puede hacer un recorrido en el casco antiguo de una hora y media o más, y que si tienen el tiempo, antes de hacer, por ejemplo, las playas del desembarco, el Calvados, que está a 30 minutos de aquí, o también la Suiza Normanda, para hacer recorridos en la naturaleza.
Si hablamos de gastronomía, el camembert de estrella.
Sí, el camembert, y también las bebidas como el calvados, la sidra. Y aquí tenemos muchos restaurantes famosos, con estrellas, Guía Michelin, por ejemplo.
Restaurantes que además se encuentran todos estos situados en el mismo barrio.
Sí, en el mismo barrio de casco antiguo, y también tenemos muchas especialidades que puede comprar en mercados por el viernes o el domingo. Es un lugar de encuentro para la población local y los turistas.
¿La calle más antigua?
Más antiguo es el Vogue, con restaurantes, y es una calle del siglo XIII para cenar en restaurantes famosos o tomar una bebida en los bares.
Si yo te pregunto cuál es la plaza más bonita.
Mi preferida es la Plaza Saint-Sauveur, que es una plaza medieval con casas particulares y eventos también, como eso. Este fin de semana tenemos el Salón del Libro, pero hay eventos todo el año en Caen, casi dos grandes eventos cada mes.
Una de las curiosidades que también encontramos en Caen es que hay una cierta proliferación, hay muchas tiendas de cómics.
Sí, tiendas de cómics en el casco antiguo y también de moda. Es una ciudad famosa para moda. Tenemos las tiendas principales como en las grandes ciudades, y también tiendas independientes en el casco antiguo para los aficionados de moda.
El punt i final del nostre viatge a Normandia el van posar al Memorial de Caen, un espai molt recomanable per a aquells que volen conèixer la història d'Europa, en definitiva, abans de les guerres, durant les guerres i també el temps de la Guerra Freda. En el Memorial de Caen ens van trobar amb la Fanny Elagelkaia i és això el que ens deia.
Empezar con este museo, el Memorial de Caen, es una buena idea porque tratamos aquí de todo el 20 siglo y sobre todo, por supuesto, de la Segunda Guerra Mundial. Expliquemos aquí cómo empieza esta guerra. Empezamos al final de la Primera Segunda Guerra Mundial, entonces aquí es posible de comprender por qué esta guerra. Tratamos de toda la Segunda Guerra Mundial y también hay un espacio que trata del desembarco, aquí muy importante, y de toda la batalla de Normandía que dura casi 100 días.
En el Memorial de Caen trobem diferents suports que ens ajuden a posicionar-nos, pel·lícules, audiovisuals, roba de l'època, cartells, moltíssima informació que ens ha d'ajudar en aquest viatge a Normandia si el que tenim interès és en descobrir la història de la regió i també, en definitiva, la història d'Europa. Estem a punt de rebre en Jordi Vidal, que també avui ens sorprendrà amb una mica de música de la Normandia. Jordi Vidal, molt bon diumenge.
Molt bon diumenge.
Benvingut al programa especial de Normandia, que ja veig que estàs absolutament identificat amb la regió, no?
Doncs sí.
Canta di Piaf,
Canta di Piaf.
que va viure a una ciutat normanda.
Correcte. Que tenia pare normando, però ella va viure amb el seu pare per Normandia. El seu pare era acròbata. La mare era música ambulant i, bueno, això va ser pel que ella va acabar cantant en bars i llocs així.
Il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su
Fet aquest preàmbul de la vida de joventut
La vida de
de
joventut.
Piaf, perquè
Però tot
quan
és...
va començar a cantar, que era molt jove, ja suposo que va despegar i va tenir una altra vida ben diferent, no?
Sí, bueno, a veure, tota la vida de la Piaf està envoltada de tragèdies i desgràcies. Tota, tota, de dalt a baix.
Carai.
La seva pròpia vida, la vida dels que l'envoltaven. Sí, va ser una dona que no va viure molta felicitat. Però bé, així tenia aquest tipus de cançó.
Diríem que aquesta és la cançó més alegre que has trobat de la Piaf, segurament.
No, la següent també està bé.
Sí?
Sí.
Com es diu aquesta cançó que
Aquesta és...
escoltem i que coneixem tots perfectament?
Aquesta és Milord.
Milord.
És curiós perquè jo la coneixia però no sabia el nom. És allò, aquelles cançons que et sonen
Sí.
però no saps el nom. Milord, d'Edith Piaf. I la següent, per despedir-nos, és Padam Padam.
Ah, Padam Padam és una cançó fantàstica. Jordi Vidal, moltes gràcies per portar-nos avui a la Piaf. Acomiadem aquest programa especial dedicat a Normandia i no hi ha millor manera de fer-ho que escoltant a una normanda, Edith Piaf. Recordeu que tornem la setmana que ve dissabte, quan passin uns minutets de les 10, per seguir parlant de turisme, viatges, gastronomia, de tot això que ens agrada tant. Adéu!
Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur cet air qui sait tout par cœur. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour, y a pas de raison pour que tu ne pleures pas avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue sur l'air qui m'a reconnu. Écoutez le chahut qu'il m'a fait. Comme si tout mon passé n'était